Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Com cada dimarts, parlem de ciència. Fa dues setmanes acabàvem el capítol de les magnituds fascinants, ho recordareu, amb un apunt sobre els neutrins, i explicàvem que ens travessen constantment demostrant que la matèria està buida. Si no sabeu ara mateix de què estem parlant, no heu de patir, perquè podeu recuperar perfectament el capítol en què en Joan Anton Català ens ho va explicar a Ràdio La Carta o a través de la nostra aplicació, si és que encara no te l'has baixat. Però avui ens volem fixar, per tots aquells oients doncs, que han estat al dia, en aquestes partícules subatòmiques tan misterioses. Us faig un petit spoiler, partícules fantasma, que ens parla avui en Joan Anton. Joan Anton, com estàs?
Hola, molt bé, Mercè.
Què tal?
Bé, i tu?
Jo molt bé. Mira, t'haig de dir que ara mateix estem amb Joan Anton Català i és divendres. Vull dir, és que què volem més, saps?
Què dius? És un dimarts com una catedral, això.
Però és aquest regust de divendres.
Ah, que bé.
Sí o no? Perquè demà no treballes. Bueno, tu...
Sempre treballo.
Sí, què haig de preguntar?
Sempre. Però saps què passa? Soc molt afortunat. Igual que m'imagino que t'hi consideres tu i la Vanessa, que la tenim aquí al costat, perquè fem el que més ens agrada. I jo faig el que més m'agrada, que és divulgar, fer conferències... Em considero molt afortunat.
O sigui, que demà treballes.
Sí. però que ho faig molt a gust.
Ja. No, ja m'ho penso, segur, perquè amb la passió amb què ho expliques i com tu dius, no? Com a bon divulgador, això es fa sol, es fa natural, es fa d'una manera natural, no? I no es fa pesat. A veure... Avui ens parlaràs dels neutrins.
Sí.
A veure, què són?
Que ningú s'espanti,
sí, perquè ara dius... Ostres...
Clar, són partícules fonamentals i quan parlem de partícules fonamentals doncs t'agafa una mica com de por, no? Dius, ara de què em parlaran? Una cosa molt estranya. És molt estranya, veuràs, però també és fascinant i li intentarem fer molt simple. Els neutrins són unes partícules fonamentals. Fonamentals vol dir que són partícules que no es poden partir més, que hem arribat al més petit de la matèria.
El moll de l'os.
Per exemple, un electró és una partícula fonamental. Mm. Un quark, que algun dia li dediquem un programa, és una partícula fonamental. Mm. Doncs els neutrins són partícules fonamentals. Ja no es poden dividir més. A més, són extraordinàriament petites. Tan petites que a dia d'avui encara no sabem la massa que tenen, encara no hem pogut mesurar la seva massa. I l'única cosa que tenim és un llindar, un límit superior del que seria la massa, i perquè vegis que increïblement lleugers són els neutrins, aquesta massa no superaria els 4 milions de cops per sota de la massa de l'electró. Per tant, agafa't un electró, que ens el podem imaginar ja molt petit, divideix la seva massa per 4 milions de cops, doncs el neutrí, la massa del neutrí, que no el sabem encara exactament, però sabem segur que no superaria aquest llindar. Imagina't, per tant, què petits són, i això fa que travessin la matèria com si res, demostren que la matèria és buida, que tu i jo som buits, que aquesta taula és buida, que la Terra està buida, són tan petitons que travessen els àtoms sense xocar contra ells.
I d'aquí que se li diguin les partícules fantasmes?
Sí, s'anomenen partícules fantasmes perquè travessen la matèria, i a més, perquè lògicament vol dir que també travessen els nostres detectors. És complicadíssim detectar-los. Clar, com detectes una partícula que travessa sense deixar marca, sense xocar contra res, no? I aquesta és la dificultat, si vols després explicarem alguns mecanismes que tenim molt complicats per detectar-ne uns poquets.
I escolta, ara en parlarem, d'aquests mecanismes, però la primera vegada que se'n va detectar un...
Ah, molt interessant. Com es van descobrir? Mira, a l'any 1930 només es coneixien, que això ho hem estudiat a l'Insti, i a més, tu no fa gaire que ho has estudiat això...
Gràcies, però ja fa uns anys, eh?
Només es coneixien els protons i els neutrons.
Sí.
Els protons i els electrons. Protons i electrons. En això tot semblava que estava cobert. Però els científics, sobretot un gran físic austríac, després nacionalitzat suís, després nacionalitat nord-americà, que es deia Wolfgang Pauli, va predir que havia d'existir una altra partícula de càrrega neutra que va anomenar neutró. Neutró. Això va ser l'any 1930. Dos anys després, un físic britànic, es deia Chalwick, descobria aquest neutró experimentalment. Però resulta que no quadrava. No quadrava les propietats d'aquesta partícula que Chalwick acabava de descobrir amb les que Pauli havia predit. De manera que un altre gran físic, es deia Fermi, italià, va dir, després nacionalitat americà també, va dir, doncs escolta'm, encara manca per descobrir una altra partícula. però com que ja hem utilitzat el nom neutró, es va inventar el nom neutrí, dient, és un neutró molt petit. Ens falta per descobrir un neutró molt més petit que el neutró, i això li va anomenar neutrí. Això va ser l'any 1934, però fins l'any 1956 no es va descobrir experimentalment. Per tant, tots aquests anys van ser només de predicció sense descobrir-los. Van ser uns anys fabulosos per la física de partícules. Es descobrien constantment partícules. Mira com era la cosa, que quan es va descobrir una altra partícula, que avui no toca, que es diu muó, un premi Nobel va dir, i qui l'ha encarregat? Aquesta partícula, no? Perquè era com un bany complet total de descobrir noves i noves partícules, però aquesta era la que més va costar.
I perdona, Joan Anton, però creus que aquesta, no, que són una dècada de descobriments seguits de... No? Mm-hmm. A què es deu? A què creus que es deu, tu? No sé, que en aquell moment potser hi havia, no?
Sí,
aquesta, aquests científics...
Correcte.
Que estaven...
Va coincidir dues coses. Va coincidir, per un costat, el naixement de la quàntica, de la mecànica quàntica, això va ser començament del segle XX, amb tot el desenvolupament que va portar, i després que es van sumar una sèrie de científics irrepetibles, Schrödinger, Pauli, Fermi, Einstein, no sé, Heisenberg, molts, Bohr, moltíssims científics d'aquella època, que a més hi ha fotografies de quan es reunien. Es reunien en congressos que hi havia i es feien la foto. I hi ha fotografies, blanc i negre, lògicament, que hi són tots, amb la Curie, amb Marie Curie.
Imagina't.
Increïble. I tu mires la fotografia i els vas reconeixent. Bueno, vas reconeixent perquè hi ha el peu de la fotografia que diu qui és qui. Alguns sí que es reconeix, els altres no. I és irrepetible.
Imagina't les converses que deurien tenir.
N'hi havia divertidíssimes on es barallaven, directament es desafiaven, sobretot Bohr i Einstein, es respectaven moltíssim, però eren reconeguts per desafiar-se públicament amb els congressos que tenien, i es llançaven, això, desafiaments teòrics. Escolta'm, què passaria si,
no?
I a l'altre se l'enduia a casa aquesta cosa per intentar-la respondre, i òbviament no pensaven el mateix, de manera que era com un, això, era un repte i un desafiament. Devia ser divertidíssim.
Uau. Llavors, tornem al tema del dia, no? Els neutrins, aquestes partícules fantasmes, com es generen?
Hi ha molts processos naturals que els generen. Per exemple, el Sol. El Sol, qualsevol estel, però el Sol, que és el estel més pròxim, els genera a partir de la fusió nuclear, aquest procés que m'explica d'algun cop que té lloc dins del Sol. Perquè et facis una idea de la enorme, gegantina quantitat que en genera, si no, ara no ho recordo malament, a cada segon, fixa-t'hi, a cada segon, estàs, ja veig que et col·loques... cada segon, el Sol genera 100 sextilions de neutrins.
Això, això ja no puc ni calcular.
Mira, t'ho posaré fàcil en llenguatge científic, és 10 a la 38.
Per
molts. 100 sextilions de neutrins a cada segon, que surten disparats en totes les direccions. Per tant, això no només ho fa el Sol, ho fan tots els estels. El que passa que el Sol és l'estel més pròxim que tenim. Què més genera neutrins? Sabem que en el moment inicial del Big Bang, al mateix naixement de l'univers, el Big Bang en va generar unes quantitats encara increïblement moltíssim més superiors que aquestes. Més processos, els nostres reactors de fissió nuclear, no de fusió, perquè encara no en tenim, tant de bo algun dia en tinguem, de fissió nuclear, també en generen. I com que abans deia que els neutrins són tan petitons que travessen la matèria com si res, el nostre cos, en aquest mateix moment, el cos de qualsevol persona, és travessada constantment per bilions i bilions de neutrins que provenen d'un munt de fonts diferents. Provenen del Sol, provenen dels estels, provenen de les nostres centrals nuclears, provenen del Big Bang, perquè l'univers és ple, entre cometes, perquè després explicarem que l'univers és buit, en realitat, d'aquestes partícules, que venen de tot arreu, provenint d'aquestes fonts.
Escolta, i això de... Explica'm això dels diferents sabors dels neutrins.
Molt interessant. Mira, quan vam predir, quan es va predir l'existència dels neutrins i es van començar a detectar, s'havia predit i es va veure que en realitat existeixen com en tres sabors. Els hi anomenem sabors o colors o varietats, com vulguis.
Val.
El nom científic és una mica complicat, però el dic per si algú està interessat. Són neutrins electrònics, neutrins muònics i neutrins tauònics. Però són com tres varietats de neutrins. El que esperaria un d'una partícula que tingués tres varietats és que tu poguessis destriar entre les varietats. No? Dir, ai, mira, ara he detectat un neutrí del color 1 o del sabor 1, no? un neutrí electrònic. Ai, mira, i ara he descobert o he detectat un neutrí de la varietat 2. Doncs no, els neutrins tenen una propietat que anomenem oscil·lació, que fa que un mateix neutrí pugui canviar, pugui mutar-se i convertir-se entre aquestes tres varietats. És una propietat que no acabem d'entendre, que l'hem inclòs, aquesta propietat, dins de la física de partícules i dins de les propietats dels neutrins, i que anomenem oscil·lació. Oscil·lació dels neutrins vol dir que es converteixen de manera espontània en qualsevol d'aquestes tres varietats. Fantasmes.
És que te l'havíem de posar.
Sí, sí, sí.
Era de rigor. Vale, hem entès, no?, el per què se li diuen partícules fantasmes, no? Però tu ara parlaves de, no?, de dir que el fet que ens demostra que la matèria està realment buida.
Sí.
A veure.
Clar, com que travessen la matèria sense xocar,
sí,
vol dir que troben espai buit per passar, no? I, per tant, els àtoms, allò que ens sembla que és com una cosa sòlid, bueno, nosaltres estem fets d'àtoms, i aquesta taula també, no? Tots ens sembla que és sòlid i que té consistència.
Sí.
En realitat, som fets d'espai buit, perquè els neutrins aconsegueixen travessar tot això. Per exemple, l'altre dia ho explicàvem amb magnituds d'aquestes fascinants.
Fascinants.
Ens travessen a cada instant bilions de neutrins, aquests que arriben del Sol. Si és de dia, entren pel cap, perquè el Sol està amunt al cel, no? Entren pel cap, travessen tot el teu cos, surten pels peus, continuen travessant tot el planeta Terra sense xocar contra res,
que
surten
fort,
i continuen el seu viatge tranquil·lament per l'univers, on no xocaran mai contra res. Si és de nit, doncs els neutrins, que també venen del Sol, aquests del Sol, t'entraran pels peus. Clar, el Sol està a l'altra banda de la Terra, perquè aquí és de nit, travessaran tot el planeta, t'entraran pels peus, travessaran tot el cos i sortiran pel cap, seguint el seu camí infinit per l'univers, sense xocar amb res. El mateix et dic pels neutrins del Big Bang o pels neutrins generats per una central nuclear o per una explosió de supernova.
Clar.
Vol dir que la matèria és buida. I ja vaig fer un càlcul estimatiu del que hauríem de construir. Quin giny hauríem de construir per tenir una mínima probabilitat d'aturar un neutrí d'aquests que viatja per l'univers? Per tenir només un 50% de probabilitat, no la seguretat, un 50% de probabilitat de que aquell neutrí xoqui contra un àtom, hauríem de construir una paret de plom. Plom està bé, no? És com una cosa densa.
No? Sí,
una paret de plom d'un any llum de gruix. Això són 9,5 bilions de quilòmetres de plom per tenir el 50% de probabilitats de que aquell neutrí tingui a bé xocar contra algun dels àtoms d'aquella paret i dir, he passat per aquí, i el detectem perquè ha xocat. Imagina't. Per tant, ens demostren els neutrins directament que la matèria és buida. Està feta d'espai buit.
Escolta'm, també ens ha quedat pendent, Jonathan, el tema de les estratègies de detecció d'aquestes partícules.
Clar,
quines són?
Bàsicament és posar detectors, que detectors són grans recipients, normalment de líquids especials, a molta profunditat. Per què? Si volem detectar partícules que venen de l'espai, per què a molta profunditat? Doncs, per exemple, a quilòmetres sota capes gruixudes de gel o mines subterrànies, per què els col·loquem avall? Doncs justament perquè cap altra partícula de la natura, cap altra, s'atrevirà a travessar quilòmetres de gruix de gel o de roca sense xocar amb res. Per tant, si tu detectes una partícula tan avall, és un neutrí. No pot ser res més que un neutrí. Cap altra partícula pot haver-se atrevit.
No pot arribar tan lluny.
Clar, sense haver xocat abans.
Clar.
De manera que el que esperem és que dels trilions de neutrins que circulen constantment per aquells enormes detectors, de tant en tant, un xoqui contra un àtom del detector.
Ui.
I ping, ens dongui senyal i de, ah, mira, per què ha passat un neutrí? Dels trilions que constantment travessen, no es tracta d'esperar i construir receptors que són enormes, molt grossos, perquè tinguem una mínima possibilitat de detectar algun neutrí. I així és com ho fem. Així és com ho fem, però ja et dic, mira, va haver una explosió de supernova molt famosa que es va produir a una galàxia veïna, bueno, un satèl·lit de la nostra galàxia, que va emetre quantitats ingents de neutrins. Doncs de totes aquestes trilions i trilions que devien arribar a la Terra en aquell instant, en vam detectar, si no recordo malament, 24.
Ostres!
I va ser un èxit increïble.
Detectar-ne 24.
24 en un espai de pocs minuts de diferència.
Sí.
I això indicava que hi havia hagut un cataclisme a l'espai. Això era la indicació, i van arribar abans que la llum. No perquè viatgin abans que la llum, que no viatgen més de pressa que la llum, sinó perquè, com que ho travessen tot, la llum d'aquella explosió va quedar com atrapada dins de l'explosió, rebotant contra la matèria, abans que la llum no pogués sortir d'aquell embolcall, En canvi, els neutrins van sortir immediatament i van arribar a la Terra i va ser com un avís. Ei, d'aquí a poquet us arribarà, dues hores després, us arribarà la llum d'un cataclisme còsmic, que és l'explosió d'un estel. An enemy is a remedy to a malady in a melody, yet they're strong, not brittle.
When a friend is a friend is a friend to the... Clar, llavors, Joan Anton, ens hem d'imaginar els neutrins. Es poden arribar a considerar com missatges de la natura?
Sí, tant de bo ho poguéssim, poguéssim acabar controlant això del missatger, no?, de la natura. D'entrada, només hi ha un missatger que més o menys dominem, que és la llum. Tot el que sabem, també els nostres avantpassats, però també ara, no?, de l'univers, és gràcies a la llum. En qualsevol dels seus formats, sigui llum visible, que és la que nosaltres podem veure a través d'un telescopi o a ull nu, o els rajos X, o els ultraviolats, o els infrarojos, o els rajos gamma, o les radiones, tot això són maneres, formes de llum. I tenim telescopis adaptats a cadascuna d'aquestes formes, no? Però és llum. I és el missatger universal de la natura. Ens aniria bé tenir altres missatgers que poguessin ser complementaris, però, clar, quins missatgers poden venir a l'espai? Els neutrins serien un d'ells. Serien unes partícules que, com que justament ho travessen tot, són poc afectades. De fet, si mai poguéssim descobrir, detectar neutrins provenents del Big Bang, ens durien informació de com va ser aquell naixement de l'univers, perquè serien neutrins que no han interaccionat amb res, que són primigenis, que no han xocat i, per tant, no han perdut cap de les propietats originals. Però, clar, ja hem dit que detectar neutrins és molt, molt complicat, sí. I aquests neutrins del Big Bang encara ho han de ser més. Podrien ser uns excel·lents missatgers de la natura, i un altre gran missatger de la natura que fa uns anys que hem començat a utilitzar són les ones gravitacionals, que no és llum, tampoc són partícules, és una vibració, una ondulació de l'espai i temps, que també ens du informació, doncs, de com moren, de com es fusionen forats negres o com es fusionen estels de neutrons. Per tant, de missatgers tenim el missatger universal, la llum, en qualsevol dels seus formats. Hem començat a estudiar les ones gravitacionals i tant de bo algun dia puguem començar a utilitzar més seriosament els neutrins, perquè tinguem tecnologia per fer-ho, per intentar entendre una mica millor l'univers.
Clar, el problema tot plegat, Joan Antoni, ja per anar acabant, són els problemes de... Vull dir, entenc que és molt complicat de detectar-los.
Exacte. Aquesta és la principal... Així com la llum és facilíssima, la llum visible o qualsevol... Tenim detectors que fa molts anys que provem i perfeccionem. Com dèiem, com que els neutrins travessen directament els detectors, no deixen rastre, no deixen senyal, i has d'esperar. Com que aquesta paret de plom d'un any llum de 9,5 bilions de quilòmetres de gruix no el podem construir, almenys tu i jo avui, potser algun dia la humanitat
potser
podrà...
Potser si truquem la Vanessa, que té superpoders.
La Vanessa igual ens donarà com fer-ho. Doncs si això no ho podem fer, hem de construir detectors que són molt grossos, però ni tan sols s'acosten en això, i confiar, esperar, i esperar que algun dels neutrins, algun dia, aquests neutrins tan codiciats, no?, del Big Bang, algun dia deixi rastre i ens expliqui com va ser el Big Bang.
Doncs mira, de moment et tenim a tu, perquè ens vagis explicant què ens sembla.
Bé, el que passa, pobret de mi, doncs el que sé de l'univers és el mateix que sabem tots, a partir de la llum, i ja m'agradaria poder viure el dia en què es pugui anunciar el descobriment d'un neutrí, la detecció d'un neutrí provinent del Big Bang.
Doncs ja ens ho explicaràs, jo tinc esperances.
Home, espero poder-ho explicar, vol dir que això passarà relativament en el curt termini.
Joan Anton Català, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Una abraçada. An enemy is a remedy to
a malady in a melody, yet they're strong, not brittle. Estàs escoltant Fabricació pròpia, a Ràdio Estel. Demano la paraula.
Què tal, Pi Bernat? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Estic molt bé.
Va, tornem a començar bé, perquè t'ho vull dir bé. Montse, hola. Com anem?
Hola, Mercè, anem molt bé.
Clar, per què t'ho dic això avui? Perquè avui la paraula que ens triades, que ens portes, com sempre va lligada a l'actualitat, però va lligada amb entrades i sortides.
Sí, sempre intento que estigui lligada, però avui, més que lligada, em sembla que hi va deslligada. Per què? Doncs perquè el president del govern espanyol s'havia retirat a reflexionar per veure què en feia de la presidència. doncs ja sabeu que continua com a president, però podria haver renunciat al càrrec, fer un pas al costat, com aquell que, com va dir aquell altre, oi? Doncs mira, jo he pensat que la paraula que resseguíssim fos la contrària. Així que avui mirarem aquesta mena de comiat diferit que havia de ser i no ha estat. I per tant, avui, adeu.
Vi Bernat, adéu, eh? Així, tota sola, la paraula.
Mira, doncs no. Ah. Adéu va i no va tota sola, perquè segurament penseu en adéu i també en adéu-siau.
Clar.
I feu bé, perquè són la mateixa cosa. I per això cal anar a buscar-ne la historieta.
Doncs va, d'on ve, adéu o adéu-siau?
Mira, escolteu, diguem-ho a poc, adéu. Adéu començar sent una expressió que encomanava la persona que deixaves a la guàrdia de Déu, formulant el desig que no s'apartés de Déu i, en conseqüència, no caigués en mans del dimoni. Queda't a Déu. I una altra manera de dir-ho, més llarga, era expressar-ho dient «Sota la guarda de Déu estigueu, vos», que antigament era «Adéu-siau». «Siau» és «estigueu», no? «Adéu-siau», «adéu», «adéu-siau». I ja sabeu que l'ús fa la norma, de vegades, i què va passar? Doncs que de tant dir-ho, va esdevenir una expressió de comiat, així sola. En lingüística se'n diu com una interjecció. Adéu. I encara fins avui, perquè la nostra llengua ha mantingut la forma adéu i adéu-siau de manera constant. I mira, per fer-ho més curtet, d'adéu-siau, adéu.
Mira, doncs molt bé aquesta història. Però, Pi Bernat, tinc un dubte d'ortografia.
Uh-huh.
A veure, adéu-siau s'escriu amb el guionet entremig o no? Entre
mira,
adéu...
m'has endevinat el pensament, sí? Perquè us volia comentar un parell d'aspectes ortogràfics. Responent a la teva pregunta, sí. Adéu-siau s'escriu amb guionet. I l'altre punt que us vull comentar és que, fruit de la reforma normativa que es va dur a terme a l'any 2016, adéu, des d'aquell any, no porta accent. Adéu s'escriu sense accent. I adéu-siau tampoc. Recordes que es van suprimir gairebé tots els accents,
sí,
diacrítics?
Sí.
I que en van quedar només 15. Doncs adéu és fruit d'aquesta norma.
Però un moment, Pibe, perquè adéu no és una paraula que sigui diacrítica.
No, ben observat. Adéu és considerat un mot compost derivat d'un mot diacrític. Adéu ve de Déu. I la normativa que diu, per resumir-ho, diu que les paraules compostes derivades d'aquestes 15 que sí que han mantingut l'accent, Déu n'és una, Déu porta accent, doncs els compostos derivats d'una d'aquestes no s'accentuen. Per tant, adéu sense accent i adéu-siau també sense accent. La norma té més subapartats, però no us vull atabalar. Quedeu-vos amb la idea que cal escriure-les sense accent.
Ai, adéu enamorada, ai, adéu terra de l'aigua, adéu a la casa blanca. Adéu, tombes dels amics. Ai, adéu, ràpida meua. Benifallet al canal. El dobe benifassà.
A veure, Pibet, llavors, què en fem de l'adéu?
Doncs mira, primer, i ho has dit molt bé, l'adéu. Perquè el que us vull dir és que n'hem fet un nom. I diem de vegades, va ser un adéu emocionant.
Mm.
És un sinònim de comiat. I si diem el suprem adéu, què creus que pot ser?
Home, doncs això sona a cosa finalíssima, a la mort, no?
Efectivament, el suprem adéu és la mort. També es pot dir l'últim adéu, que és l'últim comiat, no? Que tu dius a una persona que ja saps que no la veuràs mai més i que potser és que es mor. I una altra locució. Escolta la frase. Nens, feu adéu als avis, que ens estan mirant pel balcó. Feu adéu.
Ah, aquesta la sé. Espera, és fer adéu amb la mà, que és saludar dient adéu, no?
Exacte. Moure la mà per dir adéu és fer adéu. De fet, en català tenim moltes maneres de dir i fer adéu. Vols que les repassem?
Sí, tant. Tens una llista?
M'he fet una llista,
ah,
sí.
Val.
Vols que les llegim una tu i una jo?
Vinga, va, d'acord. Començo jo?
Va, comença.
A veure, adéu.
Adéu-siau.
A reveure.
Fins després.
Fins aviat.
Fins una altra.
Salut.
Ja ens veurem.
Bon vent i barca nova.
A pastar fang.
Passiu bé.
Estigui bonet.
Au.
Adéu, Andreu.
A passiau.
Mira.
Molt bona aquesta llista, no?
I segurament es pot allargar. Això ha sigut el que se m'ha acudit, no? Però segurament es pot allargar.
Escolta, arribem a la part final en què ens llegeix la Pi Bernat algun refranys amb la paraula triada.
Però espera't, No. És que tinc una altra curiositat per explicar-vos que, mira, que he trobat i m'ha agradat. És una locució. I és una adaptació d'una locució anglesa que és un senyal de trànsit. Mira, no sé si et sonarà. A mi, he de reconèixer que no em sonava. En anglès hi ha un senyal de trànsit que té el nom de Kiss and Ride.
Sí.
I fa referència a la zona d'estacionament al voltant de les escoles. Saps quan hi ha qui porta els fills a l'escola amb cotxe i es munta un guirigall de nassos amb tants cotxes aturats per allà?
I sobretot quan plou.
Sobretot quan plou. I sobretot a Barcelona passa a la part alta de la ciutat, no? Sí. Que hi ha tantes escoles i la gent els porta amb cotxe allà. Doncs els anglesos van inventar la zona Kiss and Ride, que literalment vol dir petó i continua la marxa.
Ah, que bo.
Petó i marxa, o continua la marxa.
Sí, doncs mira, t'he dit que sí, però no el coneixia, aquest senyal. Sembla, era ben trobada, que no t'entretinguis, no?
Exacte.
Deixes el fill, escolta, un petó i tires, no?
Sí.
I en català diries que té alguna correspondència?
En té. Mira, s'ha convingut de dir-ne petó, zona, petó i adéu. Ho he vist en una notícia que deia: Olesa de Montserrat posa en marxa dues zones de petó i adéu per millorar el trànsit al voltant de les escoles.
Mira, zona de petó i adéu. Ja m'ha après una cosa nova. Mm. Va, ara sí, Montse, no m'ho facis més. Va, frases fetes.
Va, ara
vinga,
sí.
A veure, quines
en tens? Unes quantes d'aquelles que fan rodolí. Per Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera. És clarament.
Claríssim, va? No? Comença l'estiu.
Comença l'estiu. O quan canta el gripau, mal temps, adéu-siau. També deu ser que comença l'estiu. Un altre: si plou a l'agost, adéu most.
I perdona, mira, és que ara m'has fet pensar en el gripau.
Sí.
Pot ser que també sigui que ha de ploure. Vull dir, quan els gripaus surten, no? O que potser ha plogut i ells surten del riu,
podria,
no?
Podria ser. O del riu, o d'aquells que s'enterren, que hi ha gripaus que s'enterren a dins de terra.
Ah, clar, exacte. Això vol dir que mal temps, adéu-siau.
Pot ser, clar, que ja fa bo. Sí, sí.
És que és una saviesa.
És la saviesa popular, que no ens enganya, no? I una que he trobat amb història. Però primer, un altre refrany que hi va relacionat. Mira, en dies com el d'ahir, plens de pluja, pedregades, i sobretot abans, quan feia aquelles tempestes de llamps i trons i tota la pesca, la gent, per por, abans, les nostres àvies, els nostres avis, s'encomanaven als sants pel que els protegissin. Sí. I sempre que començava a sentir-se llamps i trons, deien: ai, 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 Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens deixeu.
Sí.
Això, bueno, jo ho he sentit a dir. Doncs mira, hi ha un refrany relacionat que diu: acabats els trons, adéu Santa Bàrbara. Que què vol dir això? Va més enllà, no? Vol dir que, solucionat el problema, ja no ens recordem de qui ens ha ajudat. Acabats els trons, adéu Santa Bàrbara. I jo fins aquí m'acomiado avui.
Doncs,
adéu.
Exacte. Adéu, adéu, que vagi molt bé, eh?
Igualment.
Adéu, adéu.
Algun dia tornaré, ho faré amb un encantet.
Ràdio Estel. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Amb el govern republicà, Catalunya ha liderat la inversió social més important de la seva història. Hem obert un camí per pal·liar les desigualtats i, sobretot, un camí de democràcia sense repressió. Nosaltres, els republicans, on hem estat sempre? Al costat de la gent, al costat de Catalunya.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Sí, minuts que passen de dos quarts de sis de la tarda, em pensava que la Pol ens posaria avui la de Pedro de la Carrà. A vegades heu fes. Paula, si ho has pensat. Ho has pensat.
No.
A veure... Roser Pedrós.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Roser, t'has de demanar perdó, perquè jo avui t'he convocat...
No, tranquil·la.
A dos quarts de...
No, m'ho he passat molt bé.
He estat jo, ha estat culpa meva.
He estat sentint en Màrius Carol, que m'encanta sentir. Ara, quan agafo la directa... No, però dona gust sentir-ho, de veritat.
Doncs ja t'he una cosa. Màrius Carol, abans de començar l'entrevista, presento també l'Aleix Cabrera, que també ens acompanya. Aleix.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Després ens explicaràs com van els Miserables,
eh? Ho explicaré.
I amb la veu, ja
ho veieu, no amb la veu? No sé si podré acabar el programa, eh? Mira que tenim poqueta estona, eh, nosaltres. Roser, cada dia tenim menys, eh?
Sí.
No us
queixeu,
que avui hem entrat a d'hora, eh?
Sí.
Però
no. I amb la veu que tens, pobret, l'Aleix. Bueno, escolteu-me, què us anava a dir? Això, el Carol, que ha dit, diu, digue'm quant temps, fins a on, quan hem d'anar, perquè així mesuro una mica les meves respostes. Renoi.
No,
doncs no, ha estat bé, home, però tot el que explica és interessant.
Sí, però bueno...
Però bueno, què és el que més t'ha agradat de l'entrevista?
Tot ella, les seves anècdotes. A més, és un home que té molta mundologia per la situació del càrrec que ha ocupat.
Clar.
Després, a nivell de coneixences i polítics, és un home molt de carisma. I ara vaig a fer una petita ironia. Li dones una miqueta de marge i com que té tantes anècdotes i tantes coses, se li escapa el temps.
Té històries per tot.
Per tot, sí.
I tu també tens una història amb ell. Ara, bueno. Ara com ha sonat això?
Explica.
Com ha sonat això?
No, pues mira, fa...
La Roser s'ha posat vermella.
El programa del Xavier Cerdà, que feia Televisió Espanyola, pues vaig assistir-hi. Perquè, bueno, em van proposar...
Quin era?
No me'n recordo el títol. Es feia a la nit.
Però Cròniques Marcianes no era?
No.
Aquest es feia a Telecinco.
Televisió Espanyola. Sí. Televisió Espanyola, fa poc. I es feia el dissabte a la nit o el diumenge. Ah. No recordo. Dissabte, em sembla. Pues hi havia el Xavier Cerdà, que també dona el gust sentir-lo i veure'l. I llavors ja estava el Màrius Carol, la Judit Mascó, la Laura Fa, qui més? L'Anna Boades.
La Gran Confusió.
La
Gran Confusió.
Això, sí. Exacte.
Mira.
Sí, a la nit. També hi havia el del Sirex,
El cantant del Sirex.
Sí, ara no em surt també el... Com li deien?
L'Escamilla, no.
No, l'Escamilla ja, pobret, fa anys que és mort.
El Leslie.
Sí.
Exacte. I bueno, doncs vaig col·laborar amb ells i tal, i ens ho vam passar molt bé, hi havia el Màrius. Per això el conec, amb el sentit de que, bueno, quan es comença, doncs dona gust sentir i tothom li dona marge, llavors ell perd el control del temps.
Clar.
Amb el bon sentit, eh?
Sí.
Però bueno, va ser una experiència molt maca.
Del llibre, que és un llibre que això li hem preguntat, no?, de Zapatero.
Sí, a més, ell amb el Zapatero ja ho ha deixat molt clar, la relació que hi ha tingut sempre.
Clar.
I que hi té avui en dia, encara.
Va, doncs, espera, deixa'm preguntar-li també a l'Aleix. Com va anar això? Bé, per això, encara estàs sense veu, però...
Okay.
Hi haurà gira?
No, ens encantaria, perquè a més, després de sis funcions, la cosa ja anava tan rodada, anava tan tranquils, i ho gaudíem. Al final, és que t'ho passes molt bé. Llavors, jo he deixat caure de que potser la temporada vinent, com a inici de temporada, potser el Cercle de Gràcia podria plantejar-se fer l'estrena al setembre.
Per exemple,
allargar-ho.
No ho sé, tres passis de Miserables, no? Ja ens ho sabem.
Clar, doncs és que ja això està. Fa molta ràbia, sí o no? Ho estrenes i llavors ja després...
Tens els decorats fets, les barricades fetes... Més de 50 persones damunt de l'escenari.
Quina passada. I com es coordina, això?
Això pregunta-li a la Montse Gràcia i companyia, i la Sílvia i el Jaume.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Com heu passat el cap de setmana?
Jo, amb infusions, mejunjes de l'àvia...
Recuperant-te!
Perquè jo he anat alternant, ja t'ho he dit abans, o sigui, la meva veu, ara ja veu, però jo, el dijous passat, no tenia veu...
Ostres.
Me'n vaig anar d'urgències perquè dic, a veure, què està passant aquí?
Clar.
Mai m'havia passat una cosa tan bèstia. Dic, jo divendres tenia funció.
Clar.
I no me'n diguis, un procés víric. Llavors, clar, callant, a la feina em deien, no callis, ai, no parlis, calla. I llavors, això, fent molt silenci, molt repòs, bevent molta aigua, molts mecunjes, i he anat trampejant. Us haig de dir una cosa, que m'ha sorprès molt. El dia... O sigui, quan estàs damunt de l'escenari, jo no sé si és el xute d'adrenalina, més l'ibuprofeno...
Va sortir la veu de cop.
Que surt la veu i a sobre afinant. Que el director musical em va dir, em va fer així, molt bé, noi. No. Jo vaig quedar parat de mi mateix, vaig pensar, això és l'adrenalina que diuen.
Sí, és la capacitat, no?, del ser humà.
I no.
En aquestes situacions es demostra.
I realment molt bé, l'experiència és espectacular.
Ja.
Jo penseu, és com us vaig comentar, que jo vaig entrar en aquesta companyia fa 15 dies, quan ells portaven assajant des de l'octubre. Quan va baixar el taló el diumenge, eren unes abraçades...
Tu ets com un actor professional, ja.
No ho sé.
Jo crec que ara ja es comença a enfilar aquesta faceta.
Ho vaig viure molt a gust. Em vaig posar... O sigui, soc responsable en aquest sentit. Em vaig posar molt... Em vaig pensar, home, jo soc complidor, vull dir, ja que em fan aquest regal, per mi ha sigut un regal, i ho vaig dir, jo he de respondre aquest regal, aquesta mà estesa. I em vaig sentir molt, molt agombolat, integrat en aquesta gran família que són aquesta companyia teatral amateur, però que el públic que ha vingut a veure'ns encara tots perplexos del talent que hi havia.
Mira, em vol recordar.
Sí.
Que, per cert, potser la Roser sí que la va seguir. L'entrevista que li van fer a l'Eduard Farelo i a l'Àurea Márquez, l'endemà del dia de Sant Jordi, que és per si no hi heu anat a veure, us la recomanem al teatre, a la sala Villarroela, Conspiranoia es diu l'obra, sí. I va fer molta gràcia perquè, clar, ells també coincideixen a la sèrie com si fos ahir del migdia de TV3. Sí. I l'Aura ens va explicar, diu, és que el Farelo s'estudia els guions en 10 minuts.
Sí, ho vaig sentir, ho deia.
Ho vas sentir tu, Aleix, i mira, ho vas fer
recordar. Jo no ho sabia, ho vaig descobrir l'altre dia a l'entrevista aquesta. I vaig dir, ostres,
clar.
A veure, també s'ha de dir que és una capacitat personal, memorística...
I porta tota la vida, no?, treballant
sí,
el Farelo.
Sí, però hi ha actors i actrius, no?, que cadascú té el seu mètode. Mm. Entenc que deu tenir una memòria visual espectacular, aquest home.
Espectacular. Ah.
Bueno, és el que tu deies, doncs.
Sí.
Que tu te prepares, tu programes, vull dir, això hi fa molt, no?,
sí.
Tindre una trajectòria d'organització, no?, de capacitat, i seguir un ordre. En aquests casos no es pot fer alegrement llegir-t'ho, mirar-ho i deixar-ho passar. I ja quan sigui el dia ja ho... No. S'ha de ser...
Constant.
Constant, molt constant. Molt constant.
Mira, parlant de constància, va.
Som-hi.
Notícia de la setmana. Teniu ganes, eh?
Quina?
Noticiota, eh?
Posa'ns música, Paula.
Pedro!
Molt bona. La Paula...
Bueno. Què? Molt bé, eh? En Paula.
Has estat molt bé, eh?
Què hem de dir? Perquè, a veure, clar... Què en penseu d'aquest gir de guió?
Bueno, és a dir, al moment de l'anunci, a mi em va deixar... Em vaig quedar frapat.
No us esperàveu o no?
No, per res.
No.
Per res.
Digues.
No, i jo em vaig quedar mig transversal, vaig pensar, ostres, com anem a eleccions una altra vegada? No, clar, és que estem tan acostumats.
Les eleccions, el que...
Però, clar, te les temps totes, sí. I penses, i ara ens cal, jo crec, sincerament, en tots nivells, ho dèiem abans, no?, una mica d'estabilitat, no?, que parlem d'Europa, no?, la política europea, la política d'aquí, ens cal una certa estabilitat.
Sí.
Portem uns temps molt convulsos, d'anades i vingudes. Llavors, em sembla molt lícit, eh? És a dir, la decisió d'ell de dir, ostres, m'he de fer un plantejament, perquè al final és un tema ja de salut personal, no? Emocional.
És un ser humà com qualsevol altre.
Exacte.
Per més president i polític que sigui.
Exacte. Al final també, cadascú a la vida, tots fem les nostres eleccions i cadascú posa la balança què és el que cal en aquell moment. Sí que és cert que té una responsabilitat política, està dirigint un país, no el pot deixar aquí allò...
A la mà de Déu.
A la mà de Déu, exactament,
millor dit.
Exacte. Jo esperava que es fes enrere. Tot i que hi havia moltes fonts, molts periodistes que deien, tenim fonts fiables properes al PSOE que diuen que realment s'està ja barallant, no? Inclús el nom de Zapatero sonava a les travesses. I jo pensava, ostres... No les he tingut totes fins a l'últim moment. Quan el dilluns va fer el Parlament vaig respirar tranquil. Vaig dir, val, ha recapacitat.
I com ho vas viure tu, Roser?
Bueno, d'entrada, pues, sorpresa com tothom, perquè, clar, t'agafa així d'improvist i dius, mare de Déu, tornem enrere, què passarà i tal. Després fem l'anàlisi personal i sapiguem la trajectòria d'ell, dius, bueno, aquest home, pues, ha reflexionat, té necessitat com a ser humà, ja no com el que representa, i té necessitat de recapacitar sobre el que està passant. Jo em vaig fer una reflexió molt meva, eh? Amb un tant per cent molt elevat, de que no se n'aniria. I no és perquè hagi sigut així, eh? Mm-hmm. Inclús ho vaig comentar amb la meva filla i li vaig dir... puc equivocar-me, però dubto que se'n vagi. Però, bueno, tot era possible. I el dilluns, la veritat, vaig respirar.
És que hi ha una pregunta que a mi em balla pel cap, eh? I la plantejo aquí, que és... Si tu estàs en aquesta situació, aquests 5 dies de reflexió que tu t'agafes... No te'ls, abans de fer l'anunci públic, no pots fer la reflexió ja prèviament sense dir res a ningú. Reflexiones tu a casa teva i quan tens la reflexió feta i la decisió presa, la comuniques, no? Això de fer l'anunci i després fer-te com mig enrere...
És que la situació és molt delicada, perquè, a veure, el que representa, si fa la reflexió tal com la tindria que fer com a persona,
sí.
té que avedir-se de tot...
Però, em refereixo que té un punt simbòlic. No. Ha estat un cop a taula, no?
Sí, o sigui, sí.
Que l'ha volgut escenificar.
Sí.
Per dir,
ha jugat una mica, eh?
Sí.
Això també.
I em sembla bé, el cas que venim de... O sigui, aquest joc que ell diu que s'està fent, no?, a nivell judicial, polític, venim molt temps que hem vist casos similars, no? Ho hem vist, ho vam veure a València,
ho
hem vist amb la de Colau, amb el Xavier Trias, hem vist casos similars.
Artur Mas.
Exacte. I llavors també s'ha de comentar que quan a vegades hi ha una causa judicial que després finalment falla...
I la justícia va per llarg.
Sí, va per llarg, però després quan hi ha la resolució i realment la persona que estava encausada queda absolta, és a dir, no hi havia causa, no hi havia res sobre la taula,
sòlid,
no?
Sí.
Les ratificacions a nivell, per exemple, de premsa són molt petitonetes.
I a vegades ni així.
Ocupaven titulars i portades, no?
No, què li ha passat a l'altra València.
Exacte.
Però és interessant el que proposa l'Aleix, perquè el fet de que anunciés, no?, com a president de govern, de dir, és que necessito temps per reflexionar... De fet, vau seguir les entrevistes d'ahir que va sortir a Televisió Espanyola, aquest matí la cadena SER. Clar, se li reclamava molt que concreti, no?, aquest punt i a part que ell va explicar en el discurs, de dir, bueno, doncs omplim, no?, Iolanda li deia, omplim, no?, aquest punt i a part amb mesures... I ell responia també, bueno, és que potser no és el moment ara perquè estem en campanya electoral a Catalunya i això es pot poden culpar també de l'electoralisme.
Bueno, ja se li està dient.
Sí, ja se li ha dit, val. Però el fet de que un president es prengués aquests 5 dies de dir, no, aquest anunci, és que és el que tu deies, Roser, necessito 5 dies per estar amb mi mateix.
Ha dit totalment.
I de fet, ell ho va dir, perquè li van preguntar a Televisió Espanyola ahir, amb qui va consultar, o sigui, amb qui es va guarir, qui l'ha acompanyat en aquesta reflexió, no? I ell deia, doncs, casa meva...
La família, com
la
qualsevol...
La família, però molt ell sol, no? De meditar i reflexionar ell sol. El fa dèbil, d'alguna manera,
no.
El fet de...
Jo crec que no.
Per res, el fa humà.
Exacte. Estic totalment d'acord. Mm-hmm. Totalment d'acord.
Necessita la política que tenim ara, avui dia, aquesta humanització encara
més. Sí, la política i la societat en general. És a dir, tot, anem tan ràpids amb tot que jo crec que el que ha fet ell és justament el que hem de fer tots en algun moment a la vida i tots hem fet. A vegades perquè t'obliguen les circumstàncies o perquè ho decideixes tu, de dir, m'aturo, m'escolto o escolto què passa al meu voltant, no? Ens cal aquests moments de reflexió.
Analitzar tot l'entorn.
Sí.
Voleu que parlem de la pluja?
Parlem-ne. Ostres, benvinguda pluja,
oh,
eh?
Què? Com ho heu viscut, això?
Mira, jo hi vaig sortir tot el dia, amb la veu com la tinc, eh? I amb un llavall, però jo sota el meu pare és feliç.
Respirant, no?
No. A mi...
Aleix, saps què? Mira, demà descanses o no?
Demà descansaré.
Un dia a casa tancat.
Demà
mira,
descansaré.
Reflexionant.
I tant.
Home,
i calladet.
Roser, fes-li bronca.
Sí, no, i tant. Pobre d'ell, que no ho recuperi. Demà té el dia oportú per estar bé.
Demà serà sensacional.
Home, amb aquest estat ja em surt a veure la pluja.
Sí, bueno, no, perquè sortir per feina.
No, clar.
Sí, bueno. Però dona gust, eh?
En el conjunt de Catalunya,
sí.
Aquest 29 d'abril ha sigut el dia més plujós des del mes de novembre del 2021 i un dels 25 dies més plujosos dels darrers 15 anys. De fet, quedeu-vos amb aquesta dada. A la ciutat de Barcelona feia 3 anys i mig que no plovia tant.
Sí. De fet, ahir...
Però, digues.
No, que justament plovia amb ganes. Era una pluja... Sí, en moments va ser força intensa a Barcelona, però era una pluja que també, jo vaig comentar amb companys de feina...
No molestava.
No era una pluja... No hi havia... En algun moment sí que hi havia vent que caia en diagonal.
Sí, alguns punts de Catalunya, que Terrassa, per exemple, no?, que es va inundar... Vull dir,
sí, però tampoc va ser un gran temporal d'aquests que hem tingut prèviament, no?, amb Glòries i companyies. I després, una reflexió que vam fer allò amb companys de feina, no, que tenim tots som de la mateixa quinta, és que quan anàvem a l'escola, aquests dies de pluja eren molt més habituals al llarg de l'any. Sí. Ara és un cada dos per tres. Excepcionalment, no? Sí. I dius, abans anàvem més amb botes d'aigua a l'escola i els paraigües i les capelines. Vull dir que tampoc... Clar, és que vivim una sequera molt llarga, no clar, només aquest any.
I fixeu-vos que també, això també ho deia Màrius Carol, que deia, jo ahir doncs, em vaig llevar pensant que volia anar a veure el futbol a Montjuïc, i al final hi vaig anar, però sí que se'm va passar pel cap de dir no hi vaig, perquè plovia. Que com nosaltres, com, no sé, si us ho plantegeu, vosaltres estem preparats, sabem conviure amb la pluja.
No.
Som un país de secà, ens hem convertit en secà. Llavors, el dia que plou així, és una gran sorpresa.
Embogim, no?, el dia que plou.
Bueno, jo us dic una cosa. Ara, perquè estem en aquesta sequera galopant, no?, sí, i veiem que plou, i tots, ostres, ens alegrem i tot, no? Però, per norma general, en aquest país nostre, els dies que plovia, la gent es queixava. I tu deies, anaves pel món, deies, bon dia, bueno, amb la que està caient, si ho dius tu... O sigui, aquest comentari a mi me l'han fet mil vegades. Vull dir que som gent de sol, en general, no?
Perdoneu, sí, és que avui hauríem d'afegir altra vegada a la Calferret. Diu, això, a Barcelona, diu. Perquè...
Clar, té raó. La gent de camp l'anhela la pluja sempre, i tant.
I tant.
I és veritat que potser s'ha de sobrevi... Perquè, clar, quan ja plou aquí a Barcelona, el trànsit, tu...
Bueno, és caòtic.
El trànsit i el metro. Mira, ahir vaig agafar el metro i vaig havia de baixar Fontana. Va passar de llarg perquè estava inundada l'estació. I vaig haver de baixar les Ceps. Després, també, quan vaig baixar a Plaça Espanya, hi havia goteres per tota l'estació de Plaça Espanya, dels ferrocarrils, goteres a tot arreu. I d'aquella... el Serrín aquell, no? Com es diu Serrín en català?
Les serradures.
Exacte, sí, gràcies. Ai, Mercè Roser.
Espera, que anem a preguntar-li al Virgili. No, però sí, és així.
No, serradures, ho he dit molt bé, la Roser. Sí, sí, gràcies per l'apunt. Doncs sí.
Bueno, que no estem preparats. No és un país de pluja, però que benvinguda sigui, quan ui, més tant, millor.
Sí.
Deixeu-me res, que ens queden pocs minuts. Avui a la Digestiva us volia plantejar també a la taula de diàleg aquesta entrevista que li ha fet la Harke a la portaveu de l'OCU, que és l'Organització de Consumidors i Usuaris a Catalunya, l'Esther Lorente. Jo no sé si han parlat de les estafes telefòniques. Sí. Us ha passat alguna vegada? Noteu que darrerament us truca més gent?
Sí.
Què passa?
No ho sé, però jo... m'he tornat molt recelós, ho haig de dir, molt recelós, ja no agafo trucades. Si no conec el número, si no el tinc a l'agenda,
no
ja no l'agafo.
Ben fet que
si,
fas.
Sí, em surt ja, el telèfon m'indica presumpte frau, ja bloquejo i denuncio aquell número. I després sí que m'he trobat també, ara moltes trucades, com deia la Mercè, però sí que fa, potser fa ja un any o un any i escaig enrere, molts missatges de text que et diuen...
Sí, s'ha de vigilar molt,
Missatge de la, jo què sé, de l'entitat bancària tal, sisplau, faci clic en aquest enllaç perquè no sé què... No cliqueu mai enllaços, perquè...
Jo faig exactament el que tu dius. Sí. Hi ha un telèfon que no conec, o no em surt el nom, ja no l'agafo. I quan veus que ja el poso com a spam, m'entens? I no. Que s'ha de vigilar molt.
I l'estafa aquesta que està ara, que s'ha fet viral, és aquesta que tu truques i en el cas que l'agafeu, si dius sí...
Sí. No m'ha passat, No m'ha passat.
Et surt un contestador directament, si dius sí. Tu agafes, no et diuen res. Sí, i surt un contestador...
Llavors ho manipulen, no?
Que tu has donat com el consentiment. I això és el que ens ha alertat avui l'Esther Lorente de l'OCU.
Clar, perdó, què hem de fer?
Clar, com s'ha d'actuar?
Clar, és que al final no ens comunicarem ja.
Una mica perduda, també t'ho haig de dir, perquè diu, clar, és que és molt complicat avui dia enxampar a la gent que està fent aquestes coses.
A mi m'han arribat a trucar de Zàmbia. Un dia vaig agafar, ja fa bastants dies, l'agafo i tal, i demano, i em surt una cinta que... trucaven de Zàmbia. Jo què pinto, en Zàmbia?
Roser, una dona internacional.
Sí, no, tu. Prefereixo ser nacional.
Però encara,
i tot i així s'ha de vigilar.
Tens alerta que et diu que et truquen de Zàmbia.
Sí, és que és el que més em va alertar, no?, de dir, caram.
És més perillós un número que pot ser d'aquí, que llavors sí que pots caure-hi, no? Sí. I més, clar, també s'ha de dir, si estàs esperant una trucada de feina o del familiar o de qui sigui, que potser...
Doncs... Exacte.
Què feu aquesta nit? Tu bondat,
jo Aleix. Molta bondat.
Tu bondat.
Jo sopeta i al llit aviat.
Jo aquesta nit...
Vols anar al cinema?
No. No puc anar-hi.
Mira, doncs torna al cinema a 2 euros per als més grans de 65 anys.
Bueno, això els dimecres, no?
Ah, era... A partir d'aquest dimarts comença aquesta segona edició.
Vale, estàs ben jubilat, Mercè. No.
A mi sí.
Ai, com ho ha dit?
No, generalitzant. No.
A tu t'he enviat ja directament a casa.
Al llit.
A la Garda també s'hi pot anar, tinc entès.
Sí, home, sí.
Llavors, per la propera setmana.
I tant, aprofiteu, Mercè. Ai, Mercè, Roser.
Tens pel·lícula o no?
No, n'hi ha diverses, que em fan gràcia, però no tinc.
Bueno, això està... Aquesta, mira, jo t'ho volia treure també, Alice, perquè aquesta proposta està molt bé, però la gent que no tenim... No? 60 sí. També ens podrien fer...
Sí, ja és a dir, que el cinema no... O sigui, ja dic, si vas sol encara, però si ets una família amb 2 nanos...
Ui, no, és un ull de la cara.
Perquè a més els nanos et demanen crispetes, et demanen coses, i llavors realment... Surt car. Haurien de fer dies especials. No sé, un cop cada mes.
Sí.
No ho sé.
Bueno,
o fer abonaments.
Clar, el dia de l'espectador. Però ara no continua el dia de l'espectador, Paula, amb Déu. És més car. O sigui, sí. La rebaixa no és tanta rebaixa. Bueno, que vas molt al cinema, Paula. Diu que no, que ella treballa. Està aquí tot el dia treballant.
Home, barat
Paula,
no és,
No, però és que és el que diu l'Aleix. O sigui, si ja vas al cinema i a l'entrada del cinema...
Promocionar, exacte.
Si sou 4... Clar, què costarà? 12 euros una entrada al cinema? Ah, aprox.
Sí.
Bueno, sumes les crispetes, que econòmiques no són, tot això. Beguda, ja està, ja se't puja.
Sí.
I et puja, no sé...
Després el transport.
100 euros.
Perquè si vas...
El transport.
Si ets família i vas amb cotxe, has d'aparcar el cotxe.
Sí.
Vull dir, és...
Déu, mira, la Paula, l'últim dia que hi va anar a 4 persones, 60 euros.
Imagina't. Déu-n'hi-do.
Què vas anar a veure, Paula, te'n recordes? No se'n recorda la pel·lícula, mare meva.
Això també ens passa ara, que en tantes plataformes veiem, tenim tants inputs que oblidem ràpid el que vivim.
Ai, nois, escolteu, ha estat un plaer, com sempre. Els dimarts ja sabeu que tenim aquesta taula de diàleg. Avui l'hem enyorat, eh?
Sí,
i tant.
Una abraçada des d'aquí.
Home, tu...
I un petonàs.
Sí. I un petonàs ben gran.
No el trobem a faltar.
Perquè sabem que ho fa molt bé, que li va molt bé, li anirà molt bé.
Jo ja li vaig dir que promet molt.
Setmana que ve, nova incorporació a la taula de diàleg.
Sí.
No puc dir el seu nom.
No.
Bueno.
Encara no.
Però serà una decisió justa.
Sí.
Oh, que bona. Alice Cabrera i Roser Pedrós. Que vagi molt bé.
Ho tindràs negre,
Bueno, veurem.
Vinga, abans, veiem. Demà no, Demà, festa 1 de maig. Ells van xerrant, però jo us ho explico. Ara us passo amb l'Ignasi Miranda, però tenim un programa refregit amb el millor del que portem de temporada. No t'ho perdis. I a dijous estem en directe. Que vagi molt bé.